L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Doncs avui al magazín de l'Hora Móra d'Ebre volem parlar de l'acolliment familiar. Per això ens acompanya aquí a la ràdio el Samuel Ferrer de l'ICIF, les institucions col·laboradores d'integració familiar. Molt bon dia, Samuel.
Bon dia.
I també l'Anna Rel, coordinadora de l'àrea del servei a les persones del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Molt bon dia, Anna, benvinguda.
Bon dia.
Bé, hem de parlar de l'acolliment familiar, un fet que es dona aquí a les Terres de l'Ebre i que la veritat és una mica desconegut encara, no, Samuel?
Bé, sí, bueno, primer que tot bon dia i gràcies per convidar-nos al teu magazín. Sempre és interessant poder promocionar, com dius, tot el tema dels acolliments familiars, perquè encara que sí que som una institució, que després ja explicarem com funcionem i d'on som relativament, que tenim uns anys d'experiència, el fet de l'acolliment a totes les Terres de l'Ebre és relativament jove, diguéssim, i sempre fer-ne promoció és important.
Parlem una mica, coneixem aquesta institució, l'ICIF, en aquest cas Terres de l'Ebre, que és on pertanys tu, Samuel.
L'ICIF és, bueno, el significat seria Institució Col·laboradora d'Integració Familiar, i som un equip multidisciplinar compost per dos treballadors socials, dos pedagogs, un psicòleg i el suport administratiu, que donem cobertura a tot el que seria el fet dels acolliments i les adopcions, tant nacionals com internacionals, a totes les Terres de l'Ebre. Això comprèn Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Montsià i Terra Alta. Al ser un territori relativament petit en quant a població, o sigui que gran en extensió, perquè sí que és veritat que des d'on vinc, des de Tortosa, està dispers, sí que és veritat que és petit en quant a població, i llavors quan se van desdoblar les diferents delegacions territorials per tot Catalunya, doncs Terres de l'Ebre va rebre, a banda d'altres competències, esta, no? La que seria la dels acolliments i les adopcions. Tenim la nostra seu a Tortosa, al Consell Comarcal del Baix Ebre, però sí que és ben cert que ens desplacem a tot el territori, a tot Terres de l'Ebre, per tal de donar doncs, seguiment i cobriment a totes les necessitats que puguin tindre infants, ja et dic, tant adoptats com acollits.
La gent potser està més familiaritzada amb el terme adopció, amb el que vol dir, però l'acolliment familiar no s'acaba de conèixer. Potser anem a definir què vol dir acolliment familiar, ser una família d'acollida.
Com bé dius, sí que és veritat que molta gent entén el terme d'acollida com de dir, doncs m'han donat un nen i me'l tinc que quedar o tal, i ho confon moltes vegades en el que és l'adopció. Llavors, la diferència és bàsica i és fàcil d'entendre, però clar, sí que és veritat que és complicada en el sentit de com se gestiona tot plegat. L'adopció és una mesura que l'administració té per tal de protegir un menor, però és de dir, quan el menor ja surt completament del seu nucli familiar biològic. O sigui, que hi ha un trencament total en el que és la família biològica del nen i el nen, per diferents circumstàncies, siguin les que siguin. Hi ha uns equips que es diuen EAIA, equips d'atenció a la infància i l'adolescència. Destacar que aquí a la Ribera d'Ebre hi ha un equip ja que s'encarrega específicament de valorar les situacions d'alt risc en menors. Des d'aquí també saludar-los i encoratjar-los en la seva feina. La veritat és que és una feina superinteressantíssima i més que necessària. I ells són els que decideixen si realment un nen ha de sortir o no de casa seva perquè no l'atenen bé, perquè no el cuiden bé per diferents circumstàncies, i llavors ells dicten la mesura que és més adient. Una de les mesures pot ser l'adopció, que vol dir que un nen, repeteixo, surti del seu nucli familiar biològic per anar en un adoptiu, doncs conformant una mesura definitiva, val? En quant en que els seus pares adoptius se filiaran en el nen. No? És a dir, bueno, jo no puc estar amb els meus pares biològics per diferents situacions, l'administració el que ha de fer és buscar-me uns pares adoptius. Val? Llavors, se completa la filiació. Quan se fa una adopció, els pares són pares adoptius, però a ple dret. O sigui, és
el
nostre fill.
És
el nostre fill, és el seu fill, no? Llavors, clar, la gran diferència, evidentment, en quant a l'acolliment, és que l'acollida també és una mesura administrativa que dicta l'EAIA de protecció, però que no implica o no ha de tindre la filiació. O sigui, hi ha un nen que conviurà a la nostra família, que l'administració m'on cedirà la guarda, o sigui, que nosaltres com a família el guardarem, però no el podrem filiar mai. O sigui, l'acolliment...
És temporal, no?
És temporal. Hi ha diferents tipus d'acolliments, que ara el repassarem, perquè també és interessant de que els puguin conèixer, bàsicament també per endinsar-nos més en l'acolliment, però sí que és bo diferenciar, abans d'endinsar-nos del que seria l'acolliment, en diferència l'acolliment i l'adopció. L'adopció és la filiació completa, paternofilial, o sigui, fill a ple dret, i l'acolliment és l'administració on delega la guarda, i tal com diu la paraula, nosaltres doncs, guardem el nen baix l'empara de l'administració, però mai, sota cap concepte, pot passar a ser el nostre fill a ple dret. Jo no dic que, evidentment, hauries d'actuar com a pare, mare, germà, tieta, àvia, perquè també l'acolliment és una mesura que, diguéssim, la podríem definir com transversal, que afecta tot a la nostra família, però no s'acaba de completar mai aquesta filiació. No? Per entendre-ho, sempre dic igual, no? Acollir és fer sense ser. I això, diguéssim, per entendre-ho va molt bé. Fas de pare, fas de mare, fas de germà, fas de tiet, fas de padrí, fas d'avi, fas d'àvia, però no acabes de ser mai en quant a... No es completa.
I això no és una mica difícil, no?
Decidir,
perquè
no?
Jo...
Bueno, a tot cas, és una de les coses, o a tot cas, de les primeres coses de que un hauria de tindre molt clar a l'hora de voler acollir. O sigui, faré, però mai seré. Però este fer sense ser tampoc l'han d'entendre com algo pejoratiu. En el sentit que el que hem d'entendre és que els nens que han de sortir d'un nucli familiar perquè ha hagut qualsevol tipus de maltracte, podríem estar parlant, que ja ens donaria per a molt també, no? Qualsevol tipus de maltracte físic, psíquic, desemparament, qualsevol cosa, no? Que ens puguem imaginar, tampoc no vol dir que no necessiti de la nostra ajuda. Hem d'entendre l'acollida com un fet que ajuda a descarregar tots aquests nens de la motxilla esta que porten, que sempre ho expliquem d'una manera també molt gràfica, no? Per a que ho puguem entendre. No? És a dir, quan un nen surt d'un nucli familiar on ha estat maltractat, abusat, etc., al damunt porta una motxilla molt carregada, molt carregada de coses dolentes, no? de coses que li han passat, de coses que ha tingut que veure, que viure, que patir, politraumatitzat, etc. No? Llavors, d'una motxilla molt pesada, i la nostra feina com a acollidors és... doncs descarregar esta motxilla.
Quins tipus d'acollida hi ha? Coneixem-la una mica.
L'acolliment, una vegada doncs, hem comentat que els equips d'infància prenen una mesura de cara a un nen, poden haver diferents tipus d'acolliment sempre lligats a la durada del mateix. Hi ha un primer tipus d'acolliment, que és el d'urgència i diagnòstic, que tal com bé diu la paraula, són acolliments d'una durada relativament curta, i de nens més aviat petits d'edat. Quan dic petits d'edat, pot ser de recents naixuts, està més o menys un anyet o alguna cosa així. Són nens que necessiten d'una família de manera immediata, tal com diu la paraula, urgència i diagnòstic. Tenim una urgència, l'hem de solucionar perquè hi hagi un equip, que en aquest cas és l'EAIA, que mentre aquest espai de temps que dura l'urgència faci un diagnòstic de la situació del nen. Un exemple, per exemple. Doncs imagina't un nen que aquí a l'Hospital de Mora una mare dona llum, se veu que ha donat positiu a tòxics, que el nen està afectat pel síndrome d'abstinència pels tòxics que ha pres la mare durant l'embràs. Llavors, clar, això no és una situació normal. Evidentment ha hagut un maltracte prenatal, o sigui, abans que nesqui. Llavors, nosaltres com a administració hem d'actuar. Sabeu que és una mare, després de fer una entrevista a l'hospital, perquè va a primària primer... veu que la primària de l'hospital veu que hi ha algo que no quadra, no? Per entendre-nos, crida els equips d'infància i fan un estudi i un diagnòstic ràpid i veuen que este nen no pot tornar a casa per aquestes circumstàncies. Llavors, què passa? Pues necessitem una família ja per un nen que està a l'hospital, perquè té 3 dies i li han de donar l'alta. Evidentment, per un nen d'aquestes característiques d'aquesta edat, sí que poden haver centres residencials, també sí que destacar que a Terres de l'Ebre doncs, hi ha 3 centres, un centre d'acollida i 2 centres residencials, però com us podem imaginar, un nen tan petit, el millor no és això, el millor és una família. Per tant, necessitem una família d'urgència. Ens se comuniquen altres i nosaltres, atenent a les característiques del xiquet, del territori i de la família que tenim, doncs busquem una família de dins del llistat que nosaltres tenim i encara nosaltres de manera immediata responem a una necessitat. Per tant, ja tenim un exemple del que podria ser este acolliment d'urgència diagnòstic. Hi ha un altre tipus d'acolliment que el definiríem com lo simple, seria un acolliment simple, que la durada temporal ja s'allarga una miqueta més. Este acolliment d'urgència diagnòstic vindria a vindre entre... La llei diu que no pot durar més de 6 mesos o un any, o sigui que és algo molt curt, i este acolliment simple on aniríem a 2 anys, 3 anys, aproximadament. Seria este nen que, per exemple, ja ha creixut, o és un altre nen que té una miqueta més d'edat, perquè normalment ja són nens que són més grans, podríem parlar entre els 2-4 anys, que necessiten d'un estudi una miqueta més elaborat de la situació. Val? Perquè, clar, el que hem dit abans és que l'acolliment i la diferència entre l'acolliment i l'adopció és que l'adopció trenca el vincle filial en la família biològica, però l'acolliment no. Per tant, són este tipus d'acolliment simple, seria un acolliment, igual que el d'urgència també, però que necessita també un contacte amb els pares biològics, per anar veient també realment quina és la seva situació, per anar fent un estudi, perquè sí que és veritat que poden haver situacions de desemparament que ben bé poden ser temporals, en el sentit de que en un treball per part dels nostres companys de l'EAIA o està aquí Anna per la gent de primària, se pot restablir. Jo puc tindre una addicció als tòxics o he pogut tindre una mala temporada, per exemple, que m'han anat les coses malament, he caigut en una depressió, o... Bueno, és que no sé, la casuística pot ser tan gran com persones hi haguin, no? Però sí que és veritat que tots els dèficits no tenen per què ser estructurals, i hi ha dèficits que es poden doncs, restablir en l'ajuda doncs, dels serveis socials d'atenció primària, els de l'EAIA, drogodependències, com seria el cas, salut mental, etc etc. Per tant, si veiem que este treball en estos pares biològics pot reeixir, no tenim tampoc per què separar definitivament com seria l'adopció als seus nens, no? Per tant, se necessita un estudi una mica més llarg i també necessitem una família que cuidi el nen durant més temps, però que després l'objectiu sempre és tornar-lo. Perquè, com hem dit, la característica de l'acolliment, i que tampoc mos facia por, perquè realment abans, a micro tancat, no parlàvem, que després ne podem parlar una miqueta, no? Del que seria més aviat la por a tornar-lo, no? O a que me'l prenguin, o coses així, no? Que se sent dir, o que si baixéssim ara aquí baix, que avui que és divendres i hi ha mercat, pues preguntéssim, segurament, mos dirien, no, és que la meva por és que me'l prenguin. Bueno, no, és que tampoc ningú te l'ha donat, i primerament tampoc és teu, no? O sigui, nosaltres el que estem fent és ajudar este nen per a que torni a arrencar, per a que torni a remuntar, per a donar-li tota una sèrie de característiques, per a que després pugui tornar a anar amb els seus pares biològics o bé passant un altre tipus de mesura, no? Però la primera és que torni als pares biològics.
Quins són els requisits per a ser família d'acollida?
Abans, però t'acabo d'explicar dos tipus més d'acolliments. Hem repassat la d'urgència diagnòstic, lo simple, que seria més temps en nens una miqueta més grans, de 2-4 anys, i encara estarien els acolliments de caire permanent, que com ja mos diu la paraula, la definició, serien uns acolliments que no està prevista el retorn en els pares biològics abans de la majoria d'edat. Solen ser nens més aviat més grans, d'uns 6-7 anys, en quan ja s'ha vist que l'estudi que s'ha fet amb ells i en la seva família... el diagnòstic no és que pugui retornar, però sí que és veritat que té una vinculació amb els seus pares biològics o en algú de la família extensa que fan que hi hagi d'haver també un cert contacte. Perquè en l'acolliment, quasi en totes les modalitats, si no és que hi hagi alguna cosa excepcional, o per exemple els de llarga durada, que ja es veu que són nens més aviat grans i que no poden anar en adopció, quasi en la majoria hi ha contacte amb els pares biològics. Val? Per tant, si abans diem acollir és fer sense ser, ara també hauríem de dir que acollir és cosa de tres. Estaria el nen, però evidentment estan els pares biològics i estem naltros, bueno, naltros com a pares d'acollida. Per tant, també hauria de pivotar al llarg d'aquestes tres figures i d'aquests tres actors. Per tant, acollir és fer sense ser i acollir és cosa de tres.
Jo penso que són paraules clau.
Sí.
Que
sí.
Això t'ajuden molt gràficament a entendre la situació. El fer sense ser... Este, no sé, també vol dir responsabilitats compartides.
Exacte.
Que quan ets pare la tens tot a tu, no? En canvi, quan fas sense ser, vol dir que estes, no sé, pots compartir entre d'altres persones la responsabilitat de créixer, d'aprendre i de construir per a que aquest xiquet o xiqueta se pugui restablir.
Evidentment, este punt també és enriquidor quan ja ho veus tu, que la tasca que tu estàs fent suma. Clar, això també se pot entendre si un, per exemple, ja té copsat el fet de ser pare o altres coses, perquè potser molta gent ens està escoltant i bueno, pues, el que vol és ser pare, no? I clar, per això no entén l'acolliment, no? Però una vegada copsa les seves expectatives de ser pare, tenint un fill biològic, o decidix com...
Adoptar,
doncs...
O no ser pare, sí.
Que adopti, no? I si convé ja farem un altre programa, si mos convides, per parlar de l'adopció.
Sí,
no?
Sí, em comprometo. No,
però vull dir, quan un decidix que la seva parentalitat ja està coberta, el fet d'acollir és molt enriquidor, no? Perquè realment... doncs estàs ajudant en algú, li estàs donant una empenta, estàs tu allí i la teva petjada, encara que pugui retornar o es pugui quedar amb tu, sempre
quedarà
és present,
ell, sí.
Sempre és present. Perquè és que clar, tu realment has moldejat en este nen, li has donat seguretat, s'ha vinculat amb tu, amb tota la teva família i sempre et recordarà, o sigui, sempre estirà allí. Per ben poc hagi estat, o sigui, tu pots agafar un reconeixut i tindre els 6 mesos, però clar, tu durant aquests 6 mesos, que són molt importants, l'has estat també estimant, l'has estat agaronant, l'has estat perdent ell, l'has cuidat, i totes aquestes coses, ell ja se les endú. Mm-hmm. Per tant, podem veure nens que ja són grans, que el que fan és agrair a aquests pares d'acollida que han tingut tot el que li han donat.
Posem
és que,
coses senyors... bones a la motxilla, no?
Exacte, evidentment. Sí. És que realment és això. El que passa és que és complicat d'entendre i la gent moltes vegades el que pensa és que no pot entendre el fet este de i després tornarà, no? O se n'anirà, o l'hem de deixar marxar, no? Però bueno, a tot cas, ne parlem després una miqueta millor. Mm. Però per acabar este punt, urgència i diagnòstic, curtets, més aviat curts en el temps i de nens més aviat petits, simples, que s'allarguen una miqueta en el temps, nens una mica més grans, i permanents, que ja són nens que han passat possiblement prèvia a aquestes 2 etapes, o nens ja que l'administració actua amb ells, que són una miqueta més grans d'edat, i es veu que no pot haver un retorn als seus pares biològics, però que sí que és veritat que són presents, per tant són acolliments de llarga estada o permanents. Hi ha un altre tipus d'acolliment, només per acabar una pinzellada, que ha sortit ara fa relativament nou, serien acolliments UCAE, que són uns acolliments professionalitzats, que són acolliments que només els poden gestionar famílies o en les quals dins de la parella, o si és monoparental, tinguin estudis relacionats amb el món social, mèdic, d'educació, etcètera, etcètera. O sigui, doncs, que siguis professor, o que siguis psicòleg, o que siguis infermer, o bueno, que tingués algun tipus d'estudi relacionat amb este món, no? Perquè després el que fa l'administració és gestionar un tipus d'acolliments més específics, de nens una miqueta més complicats, amb la motxilla una miqueta més carregada, que entén que tu com a professional podràs gestionar millor. Val? La popularitat que tenen aquests tipus d'acolliments és que com a mínim has d'acollir 2 nens.
2.
Però sí que és veritat que també hi ha una remuneració econòmica important. O sigui, que si hi ha algú que mos escolti, que tingui aquestes característiques, que sàpiga que també pot acollir de manera, diguéssim, de les característiques que hem dit abans, però que també es pot atendre un tipus d'acolliment especialitzat, que serien, ja et dic, nens que tenen un plus. Per exemple, ara fiquem l'exemple que jo hagués estudiat infermeria, doncs podria atendre nens que a lo millor precisessin d'una medicació més específica o d'unes cures a nivell mèdic més puntuals, que m'haguessin d'injectar doncs, insulina cada dia o alguna cosa així, que hosti, a mi em fotria un pal tremendo, però que si tinc uns coneixements mèdics, doncs és molt més fàcil, no? O, per exemple, doncs, tinc estudis de psicologia, doncs nens que tinguin algun tipus de dèficit, o pedagogia, etcètera, etcètera.
Per tant, educadors socials,
qui sigui, doncs poden atendre's en aquest tipus d'acolliment.
Samuel, ens queden menys de 10 minuts de programa. És molt interessant aquesta xerrada i tinc moltes preguntes encara per fer-vos,
així
que seguim avançant. I coneixem ara aquests requisits per a ser família d'acollida, perquè imagino que no qualsevol família pot acollir amb un nen i una nena.
Qualsevol no pot, evidentment. Per a ser acollidor has de tindre tota una sèrie de requisits que ara repassarem, però bàsicament tampoc no demanem massa cosa. massa cosa en el sentit de que a lo millor algú es pensa, no, és que per acollir necessito una casa de tants de metres quadrats, necessito quasi bé un palau i tindré una nòmina altíssima perquè els senyors esta gent no em faran ni cas perquè veurem què. En tot cas, el que necessitem és gent que sigui empàtica, que pugui entendre totes aquestes dificultats que poden tindre estos nens, molt flexible, perquè atenent que les situacions que ha d'atendre són complexes i un les ha de saber gestionar, i però i evidentment sí que es necessiten també una sèrie de requisits que són tindre una casa en condicions, no cal que sigui tampoc un palau, qualsevol casa pot estar bé mentre sigui habitable, uns mínims econòmics, evidentment també doncs, hem de garantir que pugui doncs, este nen estar bé, encara que l'administració sí que dona una petita ajuda econòmica, però d'això remarcar que tampoc te pots guanyar la vida, o sigui que això ha de ser un gest altruista,
altruista
totalment, o sigui, sí que l'administració te remunerarà econòmicament, però no el suficient com per poder viure d'això, o sigui que també si algú mos està sentint i pensa que això és una feina, no.
Va malament.
Més aviat aniràs a perdre un duro que no pas a guanyar-lo. Evidentment, ser major d'edat, no tindre antecedents penals, i et dic poca cosa més, a tot cas és tindre
ganes
i esta fusta i aquestes habilitats de poder ajudar a nens que hagin passat per una situació de desemparament. A tot cas, tampoc la gent que m'ho escolti tampoc que no pateixi. Tenim a tot l'equip nostre detrás que està ajudant contínuament a les famílies d'acollida, i abans de convertir-te en família d'acollida el que sí que fem nosaltres és tot un curs de formació val, per poder conèixer de primera mà què és l'acolliment familiar, que dura 4 sessions, són 4 tardes que fem al Consell Comarcal del Baix Ebre, 4 tardes on bueno, nosaltres des de les diferents vessants professionals, inclús venen famílies que estan acollint, ja fem un curs, i després de fer el curs, el que sí que fem és un informe psicosocial que consta de 5 entrevistes més, on nosaltres coneixem a la família, veiem quins punts forts té, quins punts febles té, en què els podem ajudar, quin és el seu tarannà, coneixem doncs, si tenen fills als seus fills, perquè clar, també, si tenen fills biològics és un punt important a tractar, perquè incorporar un altre nen dins de la família, a veure com pot anar. Per tant, el que fem també és un acompanyament professional molt bo i un informe psicosocial molt acurat per veure també realment quines són les potencialitats com a família. No? Per tant, també la gent que m'ho estigui escoltant i que tingui ganes de ser família d'acollida, el primer que hauria de fer, a tot cas, és vindre aquí al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, demanar informació sobre els acolliments, o a tot cas trucar a la Delegació de Benestar i Família a Terres de l'Ebre que està en posta, després ja a tot cas ja podràs dir els telèfons que estan aquí o al Consell Comarcal del Baix Ebre, però crec que pot, per proximitat...
Sí, hi ha diferents vies d'accés, però nosaltres som una d'elles, som una porta d'entrada.
I ve gent a informar-se aquí a la Ribera d'Ebre?
No, malauradament no en ve de gent. I per això vam pensar que seria molt interessant poder fer aquesta xerrada d'avui informativa, perquè un dels motius pot ser que la gent tingui manca d'informació, i l'altra por, que també ve generada per la manca d'informació, no? Són les inseguretats. I pensem que és molt important promocionar de que hi havia famílies acollidores al territori, perquè és una alternativa a la institució. I la institució sí que estan atesos, les necessitats bàsiques, però les més bàsiques, les de més utilesa, aquestes que no es paguen però valen un imperi, sols es pot transmetre pues, un entorn familiar normalitzat.
De ser i fer família és una de les coses que s'han de valorar més. Una institució, evidentment, te donarà tot, però doncs... lo plus este, no? La família, no?
La família que sempre va associada al benestar, no?
I tant. I quina és una mica la realitat aquí a casa nostra? Perquè comentàvem que a la Ribera d'Ebre hi ha molt poques famílies d'acollida.
Bueno, hi ha poques famílies d'acollida, no sé si és per la dispersió geogràfica, per tradició, sí que és veritat que moltes famílies de la Ribera d'Ebre també depenen dels nostres companys de Tarragona per proximitat, però bueno, a tot cas, a Terres de l'Ebre podem dir que hi ha en actiu una quarantena de famílies, o sigui que tenim 40 nens que estan en situació de desemparament i que estan amb famílies, de les quals tots nosaltres doncs, portem el seguiment, però en cartera doncs, ne deuen haver pues, vora les 60 i escaig.
Clar, o sigui, una vintena de famílies que, sí, que sempre, estan disponibles.
Bueno, perquè sempre estan disponibles, atenent també a les característiques de la família, doncs esperem també un nen que tingui un perfil, perquè sí que és veritat que nosaltres el que fem amb les famílies és valorar-les i veure quin seria doncs, l'infant que encaixaria millor dins del seu, dins de la seva família i acabat, doncs, lo fiquem. Llavors poden haver famílies que s'estan esperant, però perquè, bueno, pues, hi ha sort, que en diem així, no?
Sí,
perquè,
sí, sí.
Que no hi ha cap nen que, que pugui encaixar dins d'esta família, perquè sí que és veritat que això també ho mirem molt. O sigui, cada família té unes característiques i atén, o pot atendre un nen d'unes característiques equits, no?
No és casual, vamos.
No, perquè el que intentem també és que...
Que vagi bé.
Clar, que vagi bé. Si no, seria la llei de Murphy total. Que estaríem nosaltres com a acollidors i veuríem que un nen de característiques X no mos va bé. Llavors, segur que dins de casa nostra vindria un nen d'aquestes característiques i no el podríem atendre bé. Per tant, sempre intentem fer com un retrat robot del nen que encaixaria bé dins de la família, per tindre la major percentatge d'èxit. Perquè, clar, evidentment, acollir no és fàcil i acollir, doncs, té les seves ombres també, no? I pot anar malament, poden passar moltes coses. En això doncs, encoratjo igualment a la gent, eh? Que diguéssim, tenim tot un equip professional al darrere, ja ho he dit, pedagogs, psicòlegs, treballadors socials, etcètera, etcètera, que fan un seguiment acurat de la situació. O sigui, que no és que vinguin aquell noi de Tortosa, me deixa un crio aquí a casa
i al
cap de,
més,
sí. I al cap de aquí... Hasta... No, no. Evidentment, el seguiment que fem és molt acurat. Jo diria que setmanalment, sigui per via telefònica o visites a domicili, mail, etcètera, etcètera, estem en contacte amb la gent, elaborem informes de com està el nen cada 3 mesos, fem acompanyaments a tots els professionals, escola, psicòlegs si és que cal, mèdics, o sigui que som un equip que estem molt a la vora de la gent perquè entenem que la gent que acull forma part del nostre equip també, és que si no tampoc no aniria bé la cosa. Tots som un i el que fem tots és o el que volem tots a tot cas és ajudar aquests nens que pel que sigui no poden estar dins de les seves cases. No?
Jo voldria tindre més temps de ràdio, però però l'hem esgotat tot, no tenim més temps disponible. Crec que ha estat una xerrada molt interessant i recordem als oients que si els ha picat la curiositat, si volen saber més, doncs com deia el Samuel, es poden adreçar o bé aquí al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, que els donaran la informació on han d'anar, o si no, des del Consell Comarcal del Baix Ebre, al 977 44 53 08, on estan ahir els serveis de l'ICIF i també els donaran més informació, i si guanyem alguna família d'acollida més aquí a casa tant, nostra, doncs ningú, ens en alegrarem moltíssim.
Tant que sí.
Moltíssimes gràcies als dos i enhorabona també per aquesta tasca que esteu fent. Gràcies.
Gràcies.